Fem ara un repàs del que va donar de si el ple del passat divendres corresponent al mes de gener. Com sempre, començam amb Compromís en Formentera amb la consellera Cristina Costa. Benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia a tots.
Bé, què és el que destacaria del ple del passat divendres?
Bueno, el ple del divendres va ser un ple bastant lleuger. Vam fer diverses BTs, vull dir, diverses línies d'atenció que es havien de, per millorar la qualitat de l'electricitat. I el més important per nosaltres que destacaríem va ser tant la proposta d'ordenança de soroll, que s'ha estat per definitiva, que això ajudarà, perquè si sabeu tots, en diferents... Fa més temps hi havia hagut a Sant Ferran diversos problemes, per exemple, de veïns que es van queixar de sorolls que feien aquests negocis a la nit i no deixaven el repòs.
Sí.
I amb aquesta ordenança se pretén, en aquestes zones urbanes, pues, intentar que hi hagi més descans per tot el que és les persones que treballen en Formentera, intentar així conciliar la gent que treballa tot l'any i els turistes, per dir-ho d'alguna manera. Amb aquesta normativa creiem que això solucionarà, si llavors controla, pues, creiem que aquestes zones seran millors. I després també destacaríem dues propostes que es varen presentar, que eren sobre el dels treballadors, els salaris. Val? Compromís en Formentera fa dos mesos o tres, mes d'octubre crec, varen presentar una proposta de que els treballadors del govern balear, tant sanitaris com policies, bueno, aquí no tenim policia nacional, però la Guàrdia Civil i això, tinguessin aquest complement de triple insularitat i així fos més fàcil que la gent es quedés a viure a Formentera i la gent llavors no se'n anés i tingués més estabilitat. I el que ara s'ha demanat en els plenaris és que aquesta mateixa estabilitat que poden tenir els treballadors del govern balear s'impliqui també en els treballadors del Consell. També pensa que aquesta part, el govern balear, ajudàs a pagar-la perquè també tenim aquests problemes en subvencionariat.
Bé, no sé si des de Compromís voleu destacar algun altre assumpte.
No, nosaltres realment el més important creiem que era aquests dos punts i fer passar en el govern balear el que els hi pertoqui, aquesta triple insularitat, igual que amb un de transports, i anar fent així a poc a poc.
Cristina Costa, consellera del ple, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, i ara és el torn del Partit Socialista. Teníem nosaltres el seu portaveu, en Rafa Ramírez. Benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, Pepa. Bon dia, Formentera.
Bé, justament a Cristina Costa xerrava d'una de les propostes que vosaltres presentàreu al ple, aquesta del complement d'insularitat.
Bueno, nosotros no lo llamamos complemento de insularidad porque esto sí que requiere que sea dictaminado no por Formentera, sino que sea reconocido por el Estado y por la comunidad autónoma esta insularidad. Con lo cual no hablamos de eso, sino sí de un complemento especial que tenga que ver con el sobrecoste de vivir aquí, ¿no? Que esto es lo que sí podemos hacer. Y esto se puede hacer desde el Consell de Formentera, y obviamente el Consell de Formentera debería pagar este complemento como cualquier otra administración paga a sus trabajadores. O sea, nos hemos encontrado con que el rechazo frontal de IEM por Formentera, que ellos dicen o afirman que esta insularidad no la pueden pagar desde Formentera, Y que sería un agravio comparativo con el respecto de trabajadores. Obviamente este partido político, que nace como fruto de la defensa de los trabajadores y la unión con los sindicatos desde hace más de 140 años, pues no entiende este tipo de razones, ¿no? Es decir, nosotros no queremos que suban los sueldos en detrimento de que bajen otros, sino queremos que suban los sueldos de los funcionarios porque entendemos que es justo y entendemos que los salarios de todos los trabajadores del ámbito privado deberían subir, ¿no? Tenemos, ya lo dice la OCDE, tenemos un país donde los salarios son muy bajos y esto va en contra de los sistemas de protección social, porque las cotizaciones que tenemos a la seguridad social son muy bajas y estamos teniendo problemas en todos los ámbitos. No es un tema de ir contra nadie, sino de que todos los salarios de todas las personas que trabajan en este país deberían subir. Bueno, pues y la razón de que la razón que esgrimen que se pague, porque ellos presentaron, IEM por Formentera presentó una moción transaccional para que lo pague el Estado, es decir, lo que nosotros presentábamos era una moción en la que este complemento especial, que por otra parte Silvia Tura ha solicitado el mismo para los trabajadores de educación, con lo cual no entendemos que tampoco que se posicionen en contra. Es decir, porque, bueno, no puede ser. No hablábamos sobre quién lo debe pagar. O sea, si se considera que se debe generar un fondo de cualquier otro ámbito político para que se pague, no nos parece mal. Lo que nosotros pretendíamos era que esto se hiciese de una forma racional, es decir, entendemos que de un año para otro, como dice el PP, no se puede hacer, es decir, no podemos poner encima de la mesa con los presupuestos cerrados 1 millón de euros, eso está claro. Para nosotros, que somos una opción de gobierno, no tenemos claro que no porque el presupuesto son 26 millones de euros, entonces cambiar 1 millón de euros de un día para otro es complicado, ¿no? Pero sí pretendíamos que esto fuese la mesa de negociación colectiva y de una forma racional y escalonada en el tiempo el complemento se fuese implantando, ¿no? Y yo creo que en esta tesitura los sindicatos estarían conformes, ¿no? Es decir, sería, bueno, pues un proceso abierto con una definición de tiempo que se pacte en esta mesa de negociación colectiva y esto sería una cosa sensata y yo creo que asumible, ¿no? Con el tiempo, porque, es decir, bueno, pues al final, si como calculaba el Partido Popular, que no sé dónde saca el cálculo, es 1 millón de euros... Bueno, pues a lo mejor el primer, si se hace en un tramo de 4 años, pues a lo mejor el primer año nos cuesta 250.000 euros este incremento, cosa que nos hemos gastado en otros, bueno, no, el Consejo de Formentera ha destinado este dinero a otros eventos y lo ha hecho a golpe de decisión política, ¿no?
Bé, altres mocions que ha defensat el Partit Socialista a Formentera, per exemple, el que fa relació als passos de vianants aquí a la zona,
sí,
de serveis, no?
Bueno, nosotros llevábamos 3 mociones, o sea, llevábamos 4 mociones, ¿no? Hemos sido el grupo político que más iniciativa política para generar acción ha presentado en este pleno. Llevamos esta de los viandantes, la zona que comprende donde está el colegio de San Francés, donde está la biblioteca, donde está el polideportivo, es cierto, hay una acumulación de vehículos y de personas fundamentalmente en la entrada y salida de los colegios, del horario escolar, esto se complica. Es cierto que hay asignados ahí un policía local, yo lo veo cada mañana, pero es cierto que no hay ninguna zona donde pasar los chavales o los niños o las personas que esté señalizada, con lo cual el poner 2 zonas señalizadas o 3 o lo que se considere de paso de peatones mejorará bastante la seguridad. Esto todo el mundo votó a favor, no hubo discusión y...
Estan parlant del tram superior,
sí.
O sigui, per entendre'ns, l'entrada de l'escoleta, l'entrada del bar, del,
sí,
poliesportiu, tota aquella
zona
allà,
zona,
eh?
Toda esta zona.
Aquesta aprovada per unanimitat.
Yo creo que otra de las propuestas que creo que es la más, que ha pasado inadvertida, ¿no? Incluso en los medios de comunicación, entiendo, es lo que solicitamos al gobierno de las Islas Baleares, que es la modificación de la ley de el decreto de arrendamiento urbano, ¿no? De ayudas para alquiler. ¿Qué significa esto? Hasta ahora, para poder solicitar una ayuda de alquiler, el solicitante tiene que presentar un contrato de alquiler de un año. Y nos encontramos en situaciones, por ejemplo, los profesores, digo un ejemplo, pero todo el mundo entenderá que los trabajadores que trabajan en temporada les pasa lo mismo. Pues no pasan aquí un año siquiera. Es decir, porque hay muchos...
Alguns sí que passen un any, el que passa és que no tenen contracte per un any.
Correcto.
Vull dir que molts han d'anar a la casa seva i acaben,
claro,
en pisos, 34 professors allà...
Pero ese es otro problema. Ese tiene que ver con el mercado de alquiler y cómo la gente que pone a disposición del mercado de alquiler sus pisos gestiona esto, que esto habría que ver lo que permite la ley y lo que no permite la ley. Esto es otro tema, ¿no? Pero lo que legislativamente podemos cambiar es que no haga falta presentar un contrato de alquiler de un año, porque si tú vas a estar solo 6 meses, porque tienes una interinidad de 6 meses y sabes que no vas a estar porque la siguiente te la darán a otro sitio o porque ya se acaba el curso y no te lo van a renovar, puedas acceder a las ayudas presentando un contrato de 6 meses. Con lo cual, bueno, pues esto mejora ostensiblemente para algunos trabajadores la posibilidad, ¿no? Hemos solicitado que se cambie el tramo autonómico, porque estas ayudas tienen 2 tramos, uno que es de ámbito nacional y otro que es de ámbito autonómico. Y hemos solicitado también que se inste a que se cambie el tramo nacional, para que esto sea posible.
Y ya para acabar, una moción sobre pensiones,
sí,
¿no?
Sí, una moción sobre pensiones que el Partido Socialista ha presentado en casi todos los ámbitos. ¿Y por qué? Pues porque estamos asistiendo a un desastre de gestión de las pensiones, ¿no? El fondo de pensiones, que en el 2011 de la Seguridad Social, el fondo que contaba con 66.000 millones, ahora está 8.000. Y de ahí ese dinero se ha detraído para pagar el déficit, ¿no? Con lo cual estamos haciendo primero un juego de tramposos, que es el gobierno del Partido Popular está haciendo trampas con las cuentas, porque entre el déficit que carga a los ayuntamientos, es decir, Y el tema de sacar el dinero de las pensiones, pues bueno, pues ahí de ahí estamos pagando la ayuda a los bancos de 77 mil millones, ahí estamos pagando, ahí estamos cuadrando las cuentas o falseando el cuadro de cuentas con Europa. Este desastre. Entonces ahí pedimos que se cambie la política que se está generando, que se empiece a ahorrar costes en el sistema, que hay cosas que se pueden sacar del sistema de pensiones que se deben llevar a los presupuestos generales del Estado, y luego lo que se plantea como dos medidas que son importantes, ¿no? Que es tasar las operaciones bancarias, ¿no? Tasar estas operaciones de corto, que es lo que de corto, es decir, cuando tú compras y vendes acciones, que haya una tasa a esto y otra tasa a los bancos, ¿no? Que, bueno, después de haber pagado 77.000 millones de euros de todo el dinero españoles, a lo mejor ahora toca que ayuden un poco, porque el fondo este va a tener un problema de viabilidad, ¿no?
Bé, doncs fins aquí les valoracions d'en Rafa Ramírez del Partit Socialista del ple del passat divendres. Moltes gràcies, conseller.
Gràcies a tu. Adéu.
Bé, el que fem ara és obrir el torn de valoracions del Partit Popular. Benvingut a Radio Illa, José Manuel Alcaraz.
Hola, bon dia, què tal?
A veure, portàveu diverses propostes, també una pregunta a l'equip de govern. Per on vol començar?
Bé, jo crec que portàvem dues propostes importants. La primera és la que heu començat parlant, del plus d'insularitat, sí, pels treballadors públics del Consell de Formentera. Heu començat en su resum, i sentit que hi havia una raó en altres, en su plenari que varen fer en su mes de gener sobre els pressupostos de les al·legacions que havien presentat.
L'extraordinari, eh?
L'extraordinari. Es debatia la nostra al·legació en els pressupostos, on demanàvem aquest plus d'insularitat i estava comptabilitzat amb 1 milió d'euros. Se mos va rebutjar aquesta proposició. I de bé, arrel de les converses que hem tingut, arrel que estàvem en política, i el que hem de buscar és acords, i veient que aquesta m'ho l'havien rebutjat, han presentat una altra, una proposició ja sí, en si, una proposició per aquest plenari del mes de gener, on hem obert aquest plantejament i hem deixat que sigui el Consell i els sindicats és que determinin l'import i determinin la forma de pagament, si té que ser de forma progressiva, si té que ser de forma immediata, o sigui com sigui, i de quina forma es té que plantejar depenent de les categories de treballadors del Consell Insular. El que passa que aquesta també ha set rebutjada. Ni parlava de qui, si tenia que després demanar-se al govern central, al govern balear, a Europa, allí on sigui, qui ho tenia que pagar. No, simplement deia que sigui el Consell, que és el que té les competències sobre els seus treballadors, és que negocien els sindicats de Formentera a veure com es tenia que pagar això. Nosaltres, clar que estem a favor de que qualsevol conveni de treballadors que no sigui del Consell s'augmenti per el tema de censuralitat de Formentera. El que passa que nosaltres les nostres competències són sobre el Consell de Formentera i sobre això hem de legislar i crear normativa. I bé, i això, per això demanàvem aquest tema en el Consell de Formentera, que és el que té competències sobre això. Se mos va rebutjar també i varen voldre, com sempre fan, pues, tirar pilotes fora i que sigui un altre que ho faci.
L'Administració General de l'Estat, no?
Sí, clar, ells mai, la seva responsabilitat mai és, sempre ho té que fer govern balear, ho té que fer govern central, però ells es pengen les medalles, però a l'hora de fer segons quines coses sempre tenen que ser els altres. I mos van rebutjar, igual que van rebutjar la del Partit Socialista, que també era en similars termes. Una altra proposició que varen presentar va ser sobre, i aquesta sí que afecta també a molta gent de Formentera, sobre el lloguer turístic, a pisos, i en definitiva vivendes plurifamiliars. Ara mateix està prohibit. Està prohibit a qualsevol banda de Formentera, allà on se llogui un pis, doncs està absolutament prohibit. Hi ha un moratori que arriba fins al 31 de juliol, i el que demanava el grup popular és que la resta d'illes ja han començat a negociar en els grups de suposició els termes d'aquesta regularització, si es té que permetre segons quines zones, amb quines condicions, i aquí a Formentera encara no m'ho hem vist, no sabem res, no tenim dades, no tenim informació, i per això demanàvem a la consellera, pues, que ja es començés el debat aquest. Mos va dir que estaven recopilant dades, que en el mes de febrer mirarien de reunir-nos, però bé, ja arribem tard respecte a les altres illes, tenint en compte, de més, l'importància que té Formentera aquest negoci o aquest ingressos extraordinaris per moltes famílies de Formentera, que ara mateixos estan amb una inseguretat jurídica o inseguretat que no saben què fer amb aquestes possessions. I des del grup popular no volem ni la prohibició absoluta ni la llibertat llibertat absoluta per fer el que es vulgui, perquè tenim un problema també de vivenda residencial per tot l'any i hem de buscar un punt d'equilibri en el que es permeti pues, a determinades zones el lloguer turístic i a altres determinades zones pues, residencial. Això dependrà de les dades que us aporti que hagi recopilat el Consell i ses, també de, com va dir la consellera, de les places turístiques que tinguem, perquè veient que els Pujols estan creant nous hotels i us va dir la consellera que la bossa de places s'ha esgotat. O sigui que ara mateix no seria possible que una persona en què s'obrís una altra vegada el moratori llogués el seu pis a Espujols o a la Mola o a Sant Ferran o allà on sigui, a turistes.
Perquè entenem que les places d'aquests apartaments turístics també computen com una plaça d'hotel, diguem-ne.
Sí, i els problemes que tenim ara, que no sembla mentida que gent per Formentera no ho hagués previst, és que s'ha de revisar el PTI de Formentera per augmentar aquesta capacitat de places o aquesta bossa de places. O sigui que us estranya perquè portàvem des de l'estiu passat amb aquest moratori i no hem vist cap tipus de feina sobre en aquest sentit. I clar, tenint en compte que en la regularització d'estàncies turístiques que hi va en el seu moment per cases disseminat, que va tenir bona acollida, varen tenir consens i les aportacions que va fer el grup popular es varen tenir en compte i varen estar molt satisfets de la negociació, doncs en aquest cas no veiem cap tipus d'iniciativa i és un tema que afecta molta gent de Formentera.
Aquí mateix la consellera de Turisme, Alejandra Ferrer, ha defensat d'eliminar els apartaments turístics dels nuclis urbans històrics, diguem-ne Sant Francesc, Sant Ferran, i en canvi mantenir aquests apartaments turístics a Pujols. S'avindria en aquest acord?
Pues ni siquiera aquesta informació que us he donat aquí la va donar en el plenari. No va dir res d'això. No va donar per suposat...
Que... Pensava que estaven estudiant aquesta possibilitat, en tot cas.
En aquest cas no va dir res d'això, perquè en tot cas el que sí que va confirmar és el tema de les places que s'havien esgotat, o sigui que ni tan sols es permetrien la resta de nuclis a curt termini, ni siquiera es permetrien la resta de nuclis. O sigui que clar, quan tu tens un pis a una banda i sents a la consellera dir que o estàvem estudiant que en aquesta banda es permeti, tu ni deixes que aquesta persona llogui per tot l'any perquè està esperant que s'obris plaç per poder llogar a turistes, ni ho pots deixar tampoc llogar a turistes perquè encara no s'ha obert el plaç. O sigui que de, amb la informació que es dona han de tenir molta cura perquè hi ha molta gent que depèn d'això i moltes empreses i crec que és important tenir un poc de responsabilitat en aquest sentit.
Passam a les preguntes. El grup popular en portava 6. Abans a l'introducció hem destacat una, conseller, perquè és la que més ha tingut transcendència mediàtica, que és la que vam preguntar si hi havia hagut algun tipus de tracte de favor per part del Consell Insular respecte del procediment per concedir llicència de construcció d'una de les cases de Punta Gavina, concretament del senyor Isaac Andic.
Bé, jo crec que és normal que el grup popular presenti una pregunta demanant quines conseqüències tindrà aquesta sentència del Tribunal Suprem que ratifica la del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que deia que es tenia que incubar de nou l'expedient urbanístic de la llicència otorgada en el 2012 en aquest empresari. Clar, veient això, veient que hi ha un parell de coses que s'han saltat, que hi ha una negligència, són negligències aquestes, que en su període expositiu ni en s'informe jurídic, clar, qualsevol administrat de Formentera que no té el poder, que té determinada gent, veu que pues, a determinades persones se li posa alfombra vermella, com he dit altres ocasions, i a ells pues, se'ls hi posen tota classe de traves, i això és el que no pot ser. No pot ser de més perquè no és només aquesta llicència, sinó que altres cases que estan en aquell entorn també podrien estar en la mateixa situació i estan denunciades. O sigui que... El que passa és que la consellera no va voler respondre quin seria la responsabilitat de final del Consell. Va dir que primer nombrarien un instructor per incoar l'expedient, que després en la informació que es traslladàs pues, ho passarien per demanar un informe del Consell Consultiu i després ja veurien quines conseqüències podia tenir. I tampoc va voler contestar sobre quan havia costat a serveis jurídics que havia gastat el Consell per tramitar tota aquesta... perquè, clar, han d'anar al Tribunal Superior Justícia i després hi ha hagut un recurs de cassació en el Tribunal Suprem, o sigui, són molts de costos jurídics en els que ha incorregut el Consell. I clar, la resposta quina va ser? Que tot era culpa del PP, com normalment pues, m'ho estem acostumats, sempre és culpa dels altres, com deia al principi. El PP en el 2012 no governava. Ells diuen que van tenir que donar-se llicència perquè...
Pel PTI de 2005.
De 2005, quan el que organitza un model territorial són les normes subsidiàries. Les normes subsidiàries a Formentera els va aprovar l'Esquerra, l'any 89, i permetien les construccions. Clar, això no ho diuen, i això se l'obliden, i això només parlen d'un tema. Si no haguessin volgut donar aquestes llicències que estaven demanades, ells havien aprovat un PTI que prohibien aquest tipus de llicències. El que passa que després van rectificar al cap d'un any, com fan amb la majoria de polítiques, que van rectificant el que primer diuen blanc, després diuen negre, i van fer una norma transitòria per a aquestes llicències. I més enllà d'això, és el que la gent de Formentera es pregunta... Varen canviar la seva pròpia normativa perquè era aquest tipus de gent o perquè era realment necessari? Podien denegar les llicències pagant només el cost del projecte, com diuen molts d'abogats, com ells justifiquen en el seu cas de Punta Prima, que diuen que en tot cas no hi hauria reclamació patrimonial de 21 milions d'euros quan demanen Leo Stoiber, sinó que només bastaria en el seu projecte que pagar el projecte que ell demanava? Clar, els mateixos arguments que utilitzen ells per una cosa no els hi val per l'altra. I jo crec que és un tema, i més tenint en compte certes qüestions que han passat amb aquesta empresa aquí a Formentera, pues, és normal que la gent dubti de lo que s'ha fet. I el que poden estar ben segurs és que el Partit Popular no és culpable d'aquestes concessions de llicències que els va donar gent per Formentera. I el que està clar és que es varen fer en aquest cas de concret, i veurem en les altres que també estan en els mateixos termes, es varen fer negligències.
Fins aquí les valoracions del ple dels partits de l'oposició. José Manuel Alcaraz, del PP, gràcies.
Moltes gràcies, Valtro.
I el que feim ara és escoltar el parer de l'equip de govern. En nom de Gent per Formentera intervendrà en Bartomeu Escandell. Benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, què tal, com va?
Bé, què destacaria del ple del passat divendres?
Bé, vàrem sentir atentament els altres grups. Mm. És interessant aquest debat que vàrem tenir sobre la millora de les retribucions dels treballadors. Allà on Gent per Formentera doncs, tenim una visió diferent d'aquest plus d'insularitat. En principi, nosaltres estem d'acord, no hi ha cap problema en què es pugui aplicar un plus d'insularitat en els treballadors, com es fa en altres àmbits també de Formentera, com el descompte resident, com la part que ens paguen de FEMS, el govern balear, per tal de pal·liar aquesta triple insularitat. El que no estem d'acord és que aquest plus d'insularitat que es pugui aplicar en els funcionaris públics pues, hagi de sortir de les arques del Consell Insular de Formentera. La triple insularitat, i això és el que vam intentar explicar-los, i veig que a poc van entrar en raó, perquè ara ja dubten de si heu de pagar un, els altres, o m'ha agradat les reflexions que han fet. La triple insularitat mai es pal·lia des del lloc allà on es pateix. Per això hi ha les administracions superiors que vetlen per la solidaritat entre territoris i perquè no hi hagi territoris discriminats, com en aquest cas Formentera, que pateix una triple insularitat. Primer, respecte de les altres illes, que la pateixen doble o senzilla, com és Mallorca, o doble, com és Menorca i Eivissa, i pel fet de ser illa, que això ho pal·lia el govern de l'Estat, l'Administració General de l'Estat. I el que els hi vàrem estar intentant explicar, el que passa que, bueno, llavors també entren totes les evolucions polítiques i ells també fan un discurs molt polític per tal d'agradar, però jo crec que hem de ser seriosos amb això. Està parlant d'un milió d'euros a aplicar en el pressupost del Consell de Formentera, que hauria de sortir de el que la gent de Formentera aporta a les arques. Per tant, jo crec que amb aquest tema hi ha que ser seriós i reclamar allà on toca reclamar la compensació dels efectes de insularitat que estan a la comunitat autònoma com en el govern de l'Estat. De fet, la gent per Formentera no ha governat mai el govern de l'Estat. Per tant, el que ens va sobtar és que tant PP com PSOE, que han governat aquests 40 anys de democràcia, aquest país, hagin aprovat un plus d'insularitat per les Illes Canàries, i en el 2018, que estem ara, encara no hagin fet ni una sola proposta per un plus d'insularitat a les Illes Balears. Però llavors, en canvi, se'n venen en el ple del Consell Insular de Formentera i diuen que apliquem un plus d'insularitat, però que, a més, el pagui la gent de Formentera, que és una mica insòlid. Però, bueno, hi va haver un debat polític d'idees, i això és el que m'ha fet jo, també.
Més enllà del tema del plus d'insularitat, conseller, què destacaria?
Bé, he sentit també ara amb atenció el senyor Alcaraz parlant del tema de Punta Gavina. Tornem a recuperar aquest tema. El que hi ha una sentència que diu que hi ha un error administratiu, vaig tracte de favor que faim quan hi ha un error administratiu en la tramitació de les llicències. Aquesta errada es va produir des del Consell Insular de Vista i Formentera. En compte de publicar 15 dies, es va publicar 10. No deixa de ser una errada administrativa. I bé, llavors transforma i s'intenta fer tota aquesta aura de mitges veritats, mentides, per tal de crear una ombra de dubte. Això està molt clar. Mira, aquesta gent va demanar la llicència el 2006, el 2006 regia Formentera. Com bé de les normes subsidiàries, però, fetes a l'any 89, però el PTI d'Eivissa i Formentera, aprovat pel Partit Popular a l'any 2005, que permetia les edificacions amb anell i a Punta Gavina. Per tant, em torna a sobtar que amb aquesta alegria el Partit Popular vaiga dient el tema de la Gavina i posant tota aquesta aura de dubte, quan la normativa aplicable en aquestes llicències, perquè recordem que havien entrat tot en temps i forma, es feia en base a la normativa que havien aprovat ells. Per tant, s'escandalitzen de la construcció amb anell quan ells varen ser els que la varen autoritzar. Però, bueno, al final això és política i suposo que tot hi val. Nosaltres intentem fer la feina de la millor manera possible i en la major rigorositat i llavors pues, hi ha altres que es dediquen pues, a intentar intoxicar o intentar fer creure coses, a més amb un discurs bastant perillós, pel meu punt de vista, que és, va, la gent de Formentera són tots problemes i en aquestos se'ls dona una alfombra vermella. Sí. Home, no sé si el Partit Popular, quan feia la normativa l'any 2005, preparava alfombres en algú, però ja m'ho han hagut de menjar un parell del Partit Popular, perquè recordem que el Consell Insular, tant que li preocupen al senyor Alcaraz les responsabilitats que puguen derivar, el Consell Insular ha de fer front a una sentència de demolició de cases castellones amb una llicència mal donada al Partit Popular, que obligarà a pagar prop de 2 milions d'euros, que sortirà de les burgiaques de tots els formenters. Per tant, aquesta alegria dient les coses potser l'hauríem de mesurar una miqueta i ser una mica més rigorosos en les coses que deim.
Bé, altres assumptes que ocuparen el ple del passat divendres, ja per anar acabant, conseller, per exemple, el tema de la nova regulació d'horaris dels locals de nit.
Sí, hem aplicat una nova regulació més restrictiva en els tres pobles eminentment residencials i amb nuclis històrics, que són Sant Francesc, Sant Ferran i La Mola. S'estaven detectant ja negocis, que, sobretot aquí a Sant Francesc, que ja s'estava començant a tancar més tard de l'hora, a provocar uns problemes que Sant Francesc no havia tingut mai. I hem considerat lògic que des del Consell pues, es regulin i es faci una normativa més restrictiva en aquest sentit. Simplement és que hauran de tancar més pronta i es garantirà tant soci de la gent que ens visita en l'estiu, com els descans dels residents que l'endemà s'han deixat a treballar. Per tant, el que intentem fer és compatibilitzar oci nocturn amb descans dels residents.
Diria que la cosa queda així, conseller. Els bars de nit, diguem-ne, en comptes de tancar a les 4, hauran de fer-ho a les 3, i els cafès, concerts i sales habilitades per fer-hi música en directe, doncs en comptes de les 6, hauran de tancar a les 4 de la tarda, també discoteques. És així?
A les 4 de la nit, sí.
Això, a les 4 de la matinada, sí.
A cursar una miqueta el temps per garantir el descans de residents. Ja et dic, bàsicament, a Sant Francesc ja s'estaven detectant uns comportaments que amenaçaven aquesta tranquil·litat o aquesta una miqueta dret en el descans dels vecins. I el que feim és acompassar que es pugui disfrutar de soci nocturn, però amb una qualitat necessària suficient, i també els descans de residents.
De totes formes, es Pujols quedarà com abans, els bars a les 4 i les discoteques a les 6, no?
Sí, els bars a les 4 i les discoteques a les 6, perquè entenem que es Pujols és una zona eminentment també d'oci nocturn i és un producte turístic que també hem d'oferir a la gent que ens visita. Per tant, el que hem intentat és aquells pobles eminentment residencials respectar una miqueta més horaris i restringir-los una mica, i en aquelles zones on ja hi ha una estructura d'oci nocturn, pues, mantenir aquests horaris.
Conseller Bartomeu Escandell, moltes gràcies.
Molt bé, que vagi bé. Salut i bon dia.
El supermercat és bàsic a Sant Ferran. Us fan unes ofertes que no us podeu perdre. Mireu quins preus. Les galetes dinosaure, 185 grams, a només 1 euro. L'espatec Casa Baró, 150 grams, a 1 euro. O el pernil en dolç, o bé pit de gall d'indi de la Casa Gourmet, 130 grams. El mateix preu, 1 euro.
1 euro,
Quines ofertasses al supermercat és bàsic a l'avinguda Joan Castelló, un guasc número 30 de Sant Ferran. Obri cada dia, també diumenges i festius, des de les 9 del matí. a les 9:30 del vespre.
Ureu, ureu.